fins a 13 milions d'euros. I als Estats Units, les autoritats reforcen la idea que l'assassí de la discoteca Pulse d'Orlando era el que s'anomena un llop solitari. L'FBI reconeix que Omar Sadiq Metin s'hauria radicalitzat a través d'internet, però assenyala que no hi ha proves contundents que demostrin que pertanyia al grup terrorista Daesh. Fins aquí l'actualitat i fins aquí la Fórmula Estel. Ara us deixem amb els programes de la tarda i el vespre a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Cada dia a Ràdio Estel dediquem uns minuts a la poesia amb l'Espai Espurnes, amb Carme Catà, una selecció poètica pel teu dia a dia. Recorda-ho, cada dia a les 10 de la nit i les 4 de la matinada, minuts poètics amb Espurnes, a Ràdio Estel.
Del 20 de setembre al 4 d'octubre, explora el millor del Japó amb el Club Més Amics. Un viatge de la tradició a la modernitat. Visitarem Osaka, Nagasaki, Hiroshima, Kyoto, Kanazawa i molt més. Descobreix Japó amb nosaltres, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmesamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Digues adeu a les toxines mentre et prens un merescut descans al balneari de l'Hotel Sant Vicenç. Estada saludable de 4 nits de dilluns a divendres amb pensió completa, tractaments, una dieta saludable i seguiment personalitzat. Més informació a balnearisantvicenç.com i al 973 38 40 10. 10% de descompte pels socis del Club Més Amics que triïn aquest paquet. Balneari de Sant Vicenç, un indret dels Pirineus on tot comença per tu.
Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix. Sí, home. Entra a www.radioestel.cat, busca el teu programa preferit i fes clic a Ràdio a la carta. Trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la carta. Quan tu vulguis i on vulguis. Els dissabtes a les 11 de la nit, Església Viva. Una proposta que ens apropa a les vivències, les reflexions, els actes i tot allò que succeeix a la diòcesi de Girona. Amb la carta dominical del bisbe de Girona. Església Viva. Cada dissabte a les 11 de la nit, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Catalunya Central, 93.7. Garraf, 96.8. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6.
Tortosa, 90.1. Vic, 98.4.
Ràdio Estel presenta l'Odissea de la Veu, un nou show talent i la gran oportunitat pels nous valors de la lírica catalana, amb la col·laboració de l'obra social La Caixa.
Senyores i senyors, amigues i amics, bona tarda Catalunya, bona tarda Andorra, bona tarda la Vall d'Aran. Us parla, com sempre, el vostre amic Toni Guerrero i comencem una tradició de l'Odissea de la Veu. El primer concurs líric a Catalunya fet a la ràdio i a la televisió. L'Odissea de la Veu. Doncs comencem. Avui seran protagonistes la soprano Maria Àngeles Damunt i el tenor Ignacio Encinas. Doncs anem a escoltar Les Golondrines. Thank you.
Por el suelo, otro despertar que nadie podrá llenar de consuelo. Pero ¿qué importa? Soñar, todo el mundo puede hacerlo sin que tenga que pagar.
L'Odissea de la Veu, Antoni Guerrero.
A l'Odissea de la Veu, el tenor Ignacio Encinas interpreta la Dogaressa.
Pondré en la empresa mi fe y mi honor, y si al cabo salgo vencedor. Es tu cariño la recompensa, vicio y sombras tiene el alma mía, y la alegría será mi amor. ¡Ah! Yo mostraré en la corte mi indómito pujante. y habrá memoria de mi venganza. Yo arrasaré Venecia y al poder de mi brazo la corte necia sucumbirá. Amor del alma mía, tan grande es mi tristeza, como ha de ser un día mi arrojo y mi fiereza, he de alcanzar a adorada mujer, mis amores salvar contra todo poder. Alma y arrojo tendré, no me falta el valor y triunfar lograré.
I ara, en aquest recital de sarsueles a l'Odissea de la Veu, anem a escoltar Don Manolito.
Soon.
Avui, a l'Odissea de la Veu, escoltem ara Carla. La Odisea de la Veu. Escoltem ara La Canción del Olvido.
Thank you.
L'Odissea de la veu, amb Toni Guerrero.
I ara anem a escoltar La Tabernera del Puerto amb el tenor Ignacio Encinas.
No puede ser, esa mujer es buena. No puede ser, una mujer malvada. En su mirar, como una luz, la vulgar sirena que envenenó las horas de mi vida. No puede ser, porque la vi rezar, porque la vi querer, porque la vi.
L'Odissea de la veu, amb Toni Guerrero.
I una setmana més està amb nosaltres el doctor Pedro Clarós, que vostès saben que és l'assessor també de la voz, el que estem escoltant, aquesta Odissea de la veu, i que realment també és el president de la Fundació Clarós. Doncs, doctor, avui ens pot parlar, perquè la darrera setmana vam estar parlant de les veus femenines i com es classifiquen. I ara li faig aquesta pregunta, doctor. I les veus masculines?
Miri, en les veus masculines, la veu del tenor és la més aguda de totes elles. Té un rango, i torno a repetir, el rango seria l'extensió des de lo més greu que és capaç de pronunciar o d'emitir fins a lo més agut, no? Bueno, doncs té un rang de 128 a 520 hercis. I les seves cordes són petites, mesuren entre 20 i 22 mil·límetres. Acostumen a tenir aquestes veus un timbre càlid i seductor. Per això, normalment, el tenor fa d'enamorador, fa de conquistador de la princesa, etcètera, etcètera, no? El segon punt, a continuació, tenim la veu del baríton. Encara que la paraula deriva del grec i significa veu baixa, en realitat descriu la veu masculina intermèdia. Sovint s'ha dit que és la veu, jo no estic d'acord, més natural en el cant de l'home, enfront de la veu del tenor, que freqüentment ha de ser construïda amb alguna mesura pel cant o la del baix, que és menys habitual. El seu registre està entre 100 hercis i 390 hercis. Fixeu-vos bé, cada vegada és més estret i més baix. I les seves cordes medeixen de 22 a 24 mil·límetres, fixeu-me, més grans. I, per últim, la veu del baix, que, com el seu nom indica, és la veu masculina més greu. Té un registre, fixeu-vos bé, de 65 decibels. Si comparem amb el tenor eren 128. El baríton eren 100. Aquí, 65 hercis de mínim. Doncs va, de 65 a 325 hercis. I en ella predomina la posició i la ressonància de pit. El so recolzat en la caixa toràcica li permet desplegar l'espectre més greu i més profund que l'home pot medir. I aquí encara les cordes són més grans. Cordes més grans, estem parlant de longituds petites, no? Però les seves cordes poden mesurar o mesuren de 24 a 26 mil·límetres. O sigui, fins i tot bé aquestes diferències en les veus masculines.
Doctor Clarós, que segueix amb nosaltres aquí a Ràdio Estel i dintre d'aquest programa, La Odissea de la Veu. Doctor, què és un contratenor?
El contratenor és una veu masculina que és curiosa, perquè aquesta veu mereix una categoria a part de les que hem parlat de tenor, de baix, de baríton, etc. No? Es tracta d'una veu molt més aguda que la del tenor i amb trets una mica afeminats. Es recolza en les ressonàncies del cap i és capaç d'assolir un pitch molt alt. Un pitch és el to fundamental, el crit, no? Tanmateix, és una veu aconseguida a partir d'entrenar una mica la seva tècnica personal i que, bueno, això ve pues, a finals o a partir del segle XX, es comença pues, a desenvolupar això, encara que tots aquests sons venen dels antics castrati, aquells nens que de petits pues, els castraven per mantenir la seva veu infantil, no? Bueno, doncs avui en dia això no es fan aquests sacrificis inútils i físics, perquè no tenen cap sentit i a més és lògic que no es faci, però que així tot doncs el cantant masculí que vol força i fa aquesta veu de contratenor. És una veu maca, és una veu que és molt agradable i aquí les seves cordes són molt més llargues que els demés. Són cordes que arriben inclús, jo les he vistes, de 27 mil·límetres de longitud. Normalment el contratenor és una variant dels barítons, és a dir, alguns barítons que volen fer aquesta aventura, aquesta odissea, no?, de cantar com a contratenor, doncs, bueno, són ells la font principal de barítons que es transformen en contratenors.
I ara anem a escoltar Milevazzi.
Thank you.
L'Odissea de la veu, amb Toni Guerrero.
El gran tenor Ignacio Encinas avui a l'Odissea de la veu. I atenció, amigues i amics, perquè interpreta Granada.
L'Odissea de la veu, amb Toni Guerrero.
Doctor Pere Clarós, que segueix amb nosaltres aquí a la Odissea de la veu. Doctor, les característiques físiques d'un professional de la lírica influeixen d'alguna manera per classificar un cantant?
Miri, malgrat tot, l'experiència científica i l'observació metòdica de les característiques físiques del cantant ens poden simplement oferir indicis amb ocasions incloents aclariments sobre quina podria ser la seva tessitura, la tessitura del cantant, no? Ja parlarem de lo que és la tessitura. Però si observem, la forma de la laringe del cantant, per exemple, acostumbra a condicionar la tessitura de la seva veu. Així doncs, la majoria dels tenors tenen un coll gruixut i els muscles del coll estan molt ben desenvolupats. La seva laringe quasi no sobresurt, ja que el cartílag del tiroïdal és poc prominent i menys desenvolupat que amb un baríton o amb un baix. Les sopranos i les mezzosopranos, és a dir, en les veus femenines, aquestes diferències són menys que les de les veus masculines. Altres indicis, per exemple, els podem trobar sobre la mesura de les anomenades cordes vocals, és a dir, la longitud, no? Fixi's bé, s'han fixat vostès que normalment les veus dels baixos corresponen sempre amb uns homes enormement alts d'estatura? Pues bé, per què succeeix això? Pues això passa normalment perquè un home de gran envergadura normalment també té una laringe grossa i unes cordes vocals molt més grosses. I això és el que els fa que amb la ressonància, amb els diferents punts de ressonància del cos humà, surti aquesta veu que es nota més profunda, més grossa, etcètera, etcètera, no? Això seria el que jo els hi podria dir, que hi ha algunes variacions anatòmiques que són les que condicionen d'una manera o altra a l'hora de classificar una veu.
Doctor, què és la tessitura d'un cantant?
Miri, la tessitura d'un cantant jo la definiria com la zona tonal en la que aquest cantant es troba còmode cantant. És a dir, és la zona en la qual pot cantar sense gran esforç i sense córrer cap risc de fatiga de la seva laringe. Per tant, per classificar una veu, hem de saber i de veure la tessitura del cantant. I, per tant, buscar pues, totes aquelles notes que, diguéssim, són còmodes pel cantant. I quan es troben aquestes zones còmodes és quan llavors es pot distingir entre un tenor, un baríton o un baix. I si es tracta de les veus femenines, pues la soprano, la mezzosoprano o una contralta. Els asseguro que per determinar clarament quina és la categoria més indicada per cada una de les veus, és difícil no és una tasca gens fàcil. Jo recordo una anècdota que, en fi, els que ja tinguin una mica d'edat ho recordaran, el famós baríton Joan Pons era una persona que estava classificada com de tessitura de baix. I va ser precisament la gran soprano Montserrat Caballé la que el va reorientar i va dir, no, aquesta persona és més un baríton. I fixi si la van encertar, els dos, la Montserrat per dir-li, i el Joan perquè ha fet una carrera meteòrica i ha sigut un baríton mundialment conegut, no? I experiències com aquestes en podem trobar moltes.
Seguim amb el doctor Pedro Clarós. Doctor, com es classifiquen les veus femenines i per què?
Com ja m'he apuntat, les veus tant femenines com masculines es divideixen en agudes, mitjanes i greus, cosa que dona lloc a les categories bàsiques de soprano, mezzosoprano i contralto, en el cas de la dona, no? En cada un d'ells es poden apreciar algunes característiques físiques que ho determinen. Per exemple, la soprano és la veu femenina més aguda. No oblidem que la paraula soprano deriva del llatí soperanus, o sigui, veu superior. Veu que va per sobre de les altres. Té una extensió d'un rang entre 250 hercis a 1.034 hercis. No? I les seves cordes vocals mesuren de 16 a 18 mil·límetres de longitud. Quan jo dic que el rang d'extensió és des dels sonidos més greus als més aguts. La mezzosoprano, com el seu nom indica, és una veu més greu que la d'una soprano. És una veu que passa més temps amb una zona tonal més intermèdia, encara que pot realitzar també puntualment aguts importants, però no és la seva tasca. Les seves cordes són més llargues, medeixen de 19 a 21 mil·límetres aproximadament. I finalment trobem l'altra figura de la veu femenina, que és la contralto. Aquesta veu és la veu més greu de totes. És quasi una veu com de tenor, no? Inclús, més diré, si sentim cantar una contralt, un tanca els ulls, moltes vegades no sap si el que canta és un home o una dona. Té un registre situat entre, fixeu-vos bé, entre 193 hercis als 775 hercis, és a dir, una zona més estreta i més baixa. I les seves cordes encara són més grans. Són cordes que medeixen fins a 22 mil·límetres de longitud. És a dir, aquesta seria una mica les diferències. Llavors, estem veient que aquestes longituds de corda i aquesta disposició de la laringe fa que es puguin classificar amb els diferents tres tipus que bàsicament existeixen. Després, cada una d'aquestes sopranos, mezzos, contraltos, es podran classificar amb spinto, lírica, etc.
Doncs, doctor, moltes gràcies i fins la propera setmana.
Molt bé. Doncs,
amb el permís de tots els oients i també de vostè, seguim amb la Odissea de la Veu.
Perfecte.
L'Odissea de la Veu. Antoni Guerrero.
I a l'Odissea de la Veu, la soprano Maria Àngeles Damunt interpreta ara Maria Ló.
Plato de amor.
I per finalitzar el programa d'avui de l'Odissea de la Veu, la Maria Àngels Damunt i el tenor Ignacio Encinas interpreten el dúo de Luisa Fernanda.
Flor
I fins aquí l'Odissea de la veu. Bona tarda, Catalunya, bona tarda, Andorra, bona tarda, la Vall d'Aran.
T'agrada la lírica? Vols conèixer els nous talents? Doncs tenim un espai per tu. L'Odissea de la Veu. Cada dia, de dilluns a divendres, a les 5 de la tarda, a Ràdio Estel. Amb Toni Guerrero. L'Odissea de la Veu. Les noves veus de la lírica a Ràdio Estel. Amb la col·laboració de l'obra social La Caixa.